Bon dia, bona hora.
Bon dia, com estàs?
Bé?
Bé.
Sí? Molt bé. Una setmana més parlant d'art al suplement amb l'Artur Ramon i avui parlem d'una cosa que té a veure amb això. Saps què és, això?
Això són segurament els avions italians-alemanys bombardejant Guernica el 26 d'abril del 37. Un so d'horror, de la barbàrie, de la ignorància, tristesa.
Tu
això
és. Uns mesos ja ens has explicat que vas conèixer un testimoni d'aquella barbàrie que et va deixar...
Molt colpit.
Colpit.
Molt colpit. Una persona de 90 i pico d'anys que clar, t'explica l'horror que va viure quan tenia 12 i increïble.
Picasso va reproduir l'horror dels bombardejos al Guernica, la ciutat va quedar destruïda, feta runes, igual que altres llocs del món on la guerra, malauradament, ha deixat la seva petjada.
Com la ciutat de Stalingrad, sí, durant la Segona Guerra Mundial, per exemple.
A l'actual Volgograd hi va haver una batalla sangrant entre els nazis i els seus aliats amb l'exèrcit roig, que finalment en sortiria guanyador. I així ho recull el crític d'art Jean-Yves Joannis al llibre El uso de les ruïnes.
La ciutat de Stalin va ser triturada pedra a pedra, desgastada com si fos una pedrissa de grava estacionària, dispersada com farina mineral. Es va observar que, a poc, tots els animals havien abandonat aquell infern. A la nit, sobretot hordes de gossos es llançaven al Volga i nedaven furiosament cap a l'altra riba. La majoria eren arrossegats pel corrent. Jean-Yves Joannis, El uso de las ruïnes.
Realment, moltíssima destrucció.
Sí, la mateixa destrucció que es va viure a Hiroshima i Nagasaki després de l'explosió de les dues bombes atòmiques. A scientific thunderbolt gives a preview of its destructive force.
From the instant of that first blast until Hiroshima vanished from the list of living cities. I és que avui amb l'Artur Ramon parlarem de les ruïnes a la pintura. There's a blood red circle on the cold dark ground. Per on comencem, Artur? Va.
Comencem per un gravat, perquè moltes vegades parlem de pintura. Avui volia començar amb un gravat de la sèrie Vedute di Roma de Giovanni Battista Piranesi. És una vista del Coliseum Romà, que en va fer tres, i aquesta és possiblement una de les més impactants, perquè fixeu-vos que és com un gran angular on els personatges són molt petits, són diminuts, que això era una
això
cosa...
Això podria ser una postal antiga, eh?
És que això funcionava exactament com una postal antiga. Les venia, ell vivia de vendre aquests gravats, que eren com postals antigues, i havia gent que havia vist Roma a través dels gravats de Piranesi, i quan arribaven i veien la ciutat real, quedaven molt decebuts, perquè és molt més monumental en els gravats que la realitat.
El nivell de detall... És
fantàstic,
fascinant, eh?
És fantàstic. Penseu que Piranesi...
Sí, com un punt...
És que pots resseguir pedra per pedra.
Tot, hi ha granet, eh? Hi ha
tot,
granet
tot.
Aquí.
Juntament amb Dürer, amb Rembrandt, amb Goya i amb Picasso, és un dels grans gravadors de la història de l'art, un dels grans mestres, però és l'únic dels quatre que es va dedicar només al gravat. Va fer alguna cosa com a arquitecte, però bàsicament va ser un gravador extraordinari, d'una força... expressiva, increïble, incansable, va treballar moltíssim, i a mi m'agrada molt, a més, que en els seus gravats va posant anotacions del que veia. Del que veia.
Sí, ell... que hi ha com unes lletres a sota,
com un peu
no?
de pàgina,
sí.
No?
Ell va descrivint tot el que veu.
Perquè, I què diu?
Doncs va dient, per exemple, doncs aquesta és la part exacta que hi ha al Coliseu, l'altra, quan hi ha més edificis, va relatant tots els edificis. És a dir, ell feia aquestes excursions normalment de nit, per això penseu, aquí hi ha com una mena de llum de lluna, i llavors li agradava molt anar resseguint tot aquests edificis amb aquest personatge que està a mig cavall. A mi m'agraden molt els personatges que estan a la frontera. Aquest és un personatge que està entre el neoclassicisme i el romanticisme. És una mica com Goya, no? I això el fa molt atractiu, el fa molt especial, molt sexy.
Estem parlant d'un gravador italià del segle XVIII que dius que això va influir moltíssim també a altres moviments pictòrics, però hi ha altres moviments històrics que ell va pintar, que puguem destacar?
Sí, ell va pintar pràcticament tot... va gravar, perquè la seva tècnica era aiguafort, sí. Va gravar pràcticament tot a Roma amb aquesta sèrie que comença quan ell arriba... Ell és fill de poble molt a prop de Venècia, Mogliano di Mestre, neix el 1720, i mor a Roma el 1778. Des de que arriba als anys 30 a Roma fins a la seva mort, va gravar més de 135 vistes, que després tots aquells viatgers del Gran Tour s'enduien com a postals i va crear un gust piranesi. Després hi ha tota la seva part també de gravats d'arqueologia i gravats d'ornamentació, que això va influir molt a tot el gust de l'Europa de l'època, per exemple, a través dels germans Adam a Anglaterra. Per tant, és un personatge clau que amb aquesta, a més, multiplicitat del gravat li permetia que la seva obra es difongués com cap altra.
Giovanni Battista Piranesi. Coliseum és una de les obres que avui estem comentant amb l'Artur Ramon. Podeu trobar-les a través del Twitter, @elsuplement, i les podeu, doncs, veure, i si no, doncs, imaginar, tanqueu els ulls i escolteu la ràdio. Ruïnes a la pintura. Aquí una piràmide en ruïnes envoltada. Hi ha capitells, hi ha figures romanes.
Aquest és un piranesi pintat, si t'hi fixes. És Giovanni Panini, que és el piranesi de la pintura, que va fer el mateix gènere, la veduta, és a dir, la vista, que això neix a Venècia amb Canaletto i amb Guardi, que llavors ho incorporen als monuments de Roma. Però jo aquesta l'he portat no tant per l'artista, sinó per la piràmide. És el monument de Roma que més m'agrada a mi.
És una piràmide, per això, estreta, petita.
En una ciutat de cúpules, trobar-te una piràmide és molt exòtic.
Està com Florida, també, aquesta piràmide. Té com unes herbetes.
Això forma part de la idea aquesta, la vegetació que es va menjar en l'arquitectura. I aquesta està a la porta de Sant Pau. Va ser feta l'any 12 abans de Crist i està enterrat un magistrat que es deia Caio Cestio. Per això es diu la piràmide Cestia. I al costat hi ha un dels llocs més meravellosos del món, que és el Cimenteri degli Inglesi. És un cementiri meravellós on està enterrat el gran poeta romàntic Keats. I en la seva làpida diu exactament: "Here lies one whose name was right in water." Aquí està enterrat un home el nom del qual va ser escrit en aigua. No pot ser més bonic.
És bonic.
No pot ser més
bonic. És una ruïna, es diu Giovanni Panini.
Giovanni Panini.
Pensava que hi havia uns cromos que es deien Panini.
Sí, els Panini, no, però encara hi són, eh?
Sí, encara
els
són.
Els de la Lliga, sí. Ah, els sí? Els tenen, sí.
Eren parents, segurament.
I se'ls canvien encara al col·legi, fan allò l'intercanvi.
Sí, i hem d'anar a Sant Antoni, Sant Antoni, el mercat.
Ah, sí?
Sí, tot això encara existeix.
Això ja no existia.
Sí. És molt bonic, aquesta.
Està que amb els iPhones ja tenies tots els cromos i ja no...
Escolta'm, i el Panini només pintava ruïnes o altres coses?
Va pintar coses interiors d'esglésies, va pintar, per exemple...
Sempre coses com decadents, eh?
Sí, és una pintura d'aquesta a finals del segle XVIII que té sempre aquest punt melancònic, però i que agradava moltíssim. Ara no està tan de moda en el mercat de l'art perquè tot això del neoclàssic ha canviat. Però va haver una època, quan jo vaig començar, els 1990 o així, que això estava molt en boga.
Estem parlant de ruïnes a la pintura. I ara cap on anem, Artur?
Ara anem cap a Dresden. I a través d'un altre gran vedutista nascut a Venècia, però que va viatjar moltíssim. Va viatjar per la Llombardia, per Roma, va estar a Turí, va estar a Anglaterra, que és Bernardo Bellotto. Bernardo Bellotto. I aquest és un dels quadres no només més bonics de Bellotto, sinó que si hagués de construir un museu imaginari, hi seria.
Recordeu aquella església que es va caure, que van fer explotar?
Exacte.
A Catalunya,
no fa massa.
Fa poc a Catalunya.
Sí.
Em recorda molt l'imatge que va quedar de... No?
És que és això.
La façana de l'església i tota ruïnes.
És aquesta església de Dresden que va ser arrasada el 1748 per les tropes prussianes, i Bellotto arriba poc després, arriba el 65, que encara no l'han reconstruït, i queda absolutament meravellat per la força enigmàtica i
clar, però veiem,
bonica de la ruïna.
No?
Però
veiem
la ruïna.
Edificis al voltant intactes, no?
Sí.
I aquesta església que cau.
I molta
cau.
Gent treballant.
Gent treballant.
Intentant reconstruir-la, sí, recollint les ruïnes. Sí.
Aquesta imatge em recorda allò que s'ha dit tantes vegades, que és que Europa està construïda sobre una ruïna. És a dir,
una ruïna sobre l'altra, i tant,
ruïna,
perquè Dresden, a la Segona Guerra Mundial, també va quedar també va arrasada
molt,
també pels va aliats, en aquest
efectivament.
Cas. L'ultima proposta no passa per la pintura, sinó pel cinema.
Girato a Berlino nell'estate del 1947... Non vuol essere che un quadro.
Estem escoltant el fragment de la pel·lícula Alemanya en Zero, de Roberto Rossellini, rodada a Berlín, un clàssic del neorealisme italià, estrenada l'any 1948, i que explica els estralls de la Segona Guerra Mundial en una ciutat completament devastada pels bombardejos.
Per què has volgut acabar amb cinema, Artur?
He volgut acabar amb cinema perquè si ara nosaltres posem el quadre de Bellotto en blanc i negre i posem un nen petitet i li diem Edmund, que té 12 anys i comença a caminar pel quadre, tenim la pel·lícula de Rossellini. I llavors Rossellini fa aquesta trilogia amb Camarada i amb Roma Città Aperta, en la que, amb aquesta gran obra que és Germania Anno Zero, fa un autèntic homenatge a la ruïna com a un símbol també de la melanconia d'un temps que ja ha acabat. És el que deia Stefan Zweig també, no? El món d'ahir. És el que ens està portant.
Som capaços de construir i destruir sense remordiments, a vegades?
L'home és així, és una bèstia molt complexa, sí.
Ho estudiarem. Com de
no acabaríem mai.
Artur, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Gràcies.
El suplement. Ricard Ostrell.